A Cadena Piranaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Benvinguts a La Tertúlia d'avui. Avui, per sort, o com m'agrada, quan pot ser, tinc paritat a La Tertúlia. Sí, no ho agafo amb riure perquè em fa riure, però em fa gràcia perquè sóc content de que sigui així. Marian Sánchez, benvinguda.
Moltes gràcies per convidar-me.
I que hi hagi paritat.
I que hi hagi paritat per molts anys i per sempre més. Cosa, aviam, a mi no m'impressiona gens, estar rodejada d'homes, gens ni mica, però bueno, sempre és bo, sobretot la ment femenina i la ment masculina que puguin contactar.
Que hi hagi aquest intercanvi interessant.
Ah, això mateix.
Eduard López Mirmi, benvingut.
Moltes gràcies per convidar-me.
Bueno, un plaer, ja ho saps. Bé, avui, és cert que el que deies tu, Marian, aquesta paritat, bé, nosaltres la tenim bastant respectada, però no sempre és el cas, doncs, en moltes institucions. I escoltava aquest dematí una cosa que m'ha deixat una miqueta... no sorprès, però sí m'ha sobtat, amb la nova, diguem, faré un incís a sobre, doncs, les eleccions que hi ha hagut a França, legislatives, doncs amb la nova definició dels diputats, un 30 i algo per cent de dones, o sigui que hi ha hagut més majoria masculina que no pas femenina en aquestes últimes legislatives. Curiós per un país com França, on justament es defensa molt llibertat, igualtat...
Sí, però, perdona, a França és normal això, també? Més normal que a Espanya, potser, que també hi ha unes normes, unes lleis, uns principis on demanen paritat ja amb les pròpies propostes programàtiques i demés, però a mi no m'estranya, a mi no m'ha estranyat de França, pel seu històric, és així, no... De totes maneres, jo torno a repetir, jo aplaudeixo la paritat, s'ha de batallar perquè la paritat hi sigui a tot arreu, però a mi sempre m'ha fet molta por aquella sensació de entres perquè ets dona, o necessitem dones, o és que això queda com molt descompensat perquè no hi ha dones, i sempre queda com l'etiqueta de tu estàs aquí no perquè siguis ni millor ni pitjor que els altres, sinó simplement perquè ets dona, no? Com passaria al contrari, no? Pel simple fet que ets home, doncs tu estàs aquí. Només deixo aquests punts suspensius, només això.
Eduard, tu segur que, per el que t'agrada la política, has segut una miqueta aquestes legislatives franceses i els resultats també.
Són interessants i a mi m'agrada tot xifrar-ho, i bueno, si ho farem, suposo que parlarem de xifres i farem parlar les xifres, no? Jo pel tema de les paritats, les quotes i tal, jo discrepo bastant amb la línia oficialista, i més ho he demostrat sempre quan escric coses, quan parlo i tal, no? Jo per mi hi ha una cosa que se'n diu meritocràcia, que no entén ni d'homes ni de dones tampoc, no? Que hi hagi dones, que hi hagi per quota, o sigui, per obligació, ho trobo lamentable. De veritat que ho trobo lamentable. A mi m'empitaria molt ser dona i entrar per quota. Em sabria molt greu. De fet, hi ha una ministra actual del govern d'Andorra que ho va dir així clarament, no? Parla molt, o sigui, va fer parlar les seves tripes, no? I ho va dir així de ben clar. I ho trobo totalment... A mi m'és igual que hi hagi un govern... tot de dones, que el cap de govern sigui dona i tal. Ara que diguin, no, és que ara toca una dona, és que ara tal, ara el Consell d'Administració de la CAS i això i això, home, jo sabia que seria una dona en el seu moment. Per què? Perquè és el políticament correcte. I això a mi em molesta bastant, no? Jo penso que bueno, la meritocràcia, que tu sàpiguis, estiguis en un lloc perquè tu saps manejar aquest lloc, saps portar aquest lloc, doncs ho trobo perfecte. Ara, no, al tanto que sigui una dona, que sigui quotes, que sigui un tant present... No ho trobo correcte. Una altra cosa és que la dona ha estat menyspreada històricament, i això és també lamentable, no? Que les coses com siguin. Però, pel meu punt de vista, la meritocràcia és l'únic, diguéssim, paràmetre a adoptar per fitxar algú en un lloc. A mi és que I amb algunes feministes radicals em diuen masclista i tal. Digueu-me el que vulgueu, però jo penso d'aquesta manera. I ja dic, jo, hi ha dones... Bé, no ho sé, ara se m'ocut la Marie Curie, per exemple, que en el seu moment doncs, és una persona que va fer avançar molt la ciència, la medicina, la biologia, la biotecnologia en aquell moment encara potser no. Però bueno, va ser realment algo estrany. Pues no, perquè clar, la dona no podia accedir a la universitat, hi havia problemes de la dona tenia que quedar-se a casa, etc, etc. Hi ha una filla, ja no es tractava igual que un fill a les famílies, i tot això, per sort, ja ha evolucionat. El tema de l'escola, no? Jo penso que a l'escola, jo una escola que conec bastant és l'escola francesa i l'escola andorrana, pues allà les oportunitats són les mateixes, per un nen i per una nena. Són les mateixes oportunitats. No es pot dir que hi hagi unes oportunitats diferents en funció del gènere o sexe i tal. I aquí acabo la meva exposició.
Bueno, jo només una mica per remarcar que això de ser dona quota també queda com molt malament per una dona que està ocupant un càrrec. Però, per una altra banda, si no s'imposen o si no es gestionen aquestes quotes o aquests altos d'alerta perquè no hi ha equilibri o el que sigui, jo penso que això també frena bastant el fet de que un home per ser home tingui més oportunitats que una dona. No, només volia puntualitzar, sí, i remarcar
no,
això.
L'entenc.
Ja està.
Mm-hmm. Bueno, del que dieu és, per lo que dius tu, Eduard, una cosa de sentit comú que sigui la persona per mèrit i per competències que ocupi, diguem, la funció, el càrrec, el que sigui.
Independentment.
Això és de sentit comú, per dir-ho així,
que penso.
De padrins, com hauria sigut potser més cas fa dos segles enrere que el sentit comú feia, doncs qui té l'experiència és el que fa doncs, la funció. I això potser ho hem perdut una miqueta, no?, a l'era moderna.
A veure, a l'era moderna hem perdut moltes coses, hem guanyat d'altres, això sí que és cert, però també doncs, hem perdut d'altres coses. Com el segle XX va perdre coses del segle XIX i com del segle XIX al segle XVIII. Jo crec que anem evolucionant i que moltes vegades no és només l'experiència el que fa que sempre s'ha d'escoltar, alerta, i els padrins sempre hem d'estar atents amb el que diuen, sinó que hi ha d'altres barems que potser sí que hem de tenir en compte. Jo considero que els joves avui en dia estan almenys mil vegades millor preparats que jo mateixa quan vaig sortir de la universitat, perquè han fet unes pràctiques, saben parlar llengües, han viscut recorreguts a nivell com a mínim europeu, vull dir que en saben bastant més que el que jo sabia quan vaig acabar la universitat, per exemple. I a mi el que sí que em sap més greu és que no es retingui aquest talent que tenim de joves al nostre país, que al cap i a la fi doncs, són els nostres joves i són els que haurien de tornar amb unes possibilitats i amb unes facilitats que no els hi donem. Només això.
I el que dius tu, Marian, d'aquests joves que no tenim les opcions per retenir-los o Andorra no és prou, diguem, seductora per retenir-los, també és aquesta franja d'edat que també es desinteressa molt per la política.
És que tot...
I per el futur del seu país, per dir-ho així.
És que tot va a la part, tot va junt. Un jove que considera que per ell no es preocupa el seu país o per ell no l'ajuda el seu país o no el té en compte el seu país, perquè quin motiu li dones perquè es preocupi per la política i pel futur del seu país? Ja sé que queda molt radical el que estic dient, però, clar, jo que hi conec moltíssims de totes les edats, que ja són professionals, que ja han acabat, que estan estudiant, jo, a mi em fan patir molt quan em diuen no, jo aquí no puc tornar perquè amb el meu on vols que hi vagi? On vols que vagi a pagar el lloguer dels pisos que em demanen jo allà? Ja tinc la meva parella, la meva nòvia, i si puc espavilar-me amb poca cosa allà, tampoc no tornaré. Però és que no tornen perquè tampoc no veuen futur. I no hi participen. Jo suposo que per l'enrabiada juvenil que hem tingut tots, no? Perquè consideren que el seu país no ha estat al seu costat. És el que jo... El que m'arriba a mi, eh? No és el que jo pensi, sinó el que m'arriba a mi de joves que em vaig trobant.
De lo que dius, Marian, és una miqueta com si, segons la franja d'edat, pots tenir una orientació política, no? Quan tens 20 anys ets molt rebel, per dir-ho així, quan en tens 30 no. Entres en una altra fase i de 40 cap amunt altres fases, no?
Jo crec que ara, avui en dia, ho sento, que potser no deixo parlar, jo crec que avui en dia hi ha una franja d'edat que no han tingut el viscut que potser hem tingut nosaltres de republicanisme, d'antifeixisme, d'una sèrie d'elements que nosaltres ho hem viscut, bueno, ho hem viscut més o menys, però la història la tenim molt més present, i que hi ha una edat realment preocupant de joves, precisament, que tendeixen cap a aquesta extrema dreta populista, que potser els fan més cas o el que sigui, amb ells que no pas les opcions més tradicionals. No tots els joves s'interessen per una política, diguem-ne, d'esquerres o progressista, o diguem-li com vulguem, no tots. I preocupa, eh?
Doncs sí, Eduard, tu aquesta anàlisi com la veus?
És cert que es diu, i potser es palpa també, no? Quan ets jove ets revolucionari, ets trotskista o el que sigui, quan vas evolucionant doncs et tornes, bueno, social, però comences a veure els problemes del trotskisme, per dir alguna cosa, de l'extrema esquerra incendiària, no? Després, doncs, bueno, vas evolucionant, vas estudiant, vas veient, veus com funciona la vida, home, s'ha de ser alguns socialistes socials i socialistes, i alguns doncs, liberals o de dretes, i també socials, perquè hi ha països que evolucionen dintre de la política i continuen siguent socials, per exemple França. França és un país eminentment social que precisament penso que és un dels problemes, l'excés social, l'excés de subvencions que hi ha, l'excés d'ajudes, potser ha creat que, jo que sé, un senyor que és el més ric de França, per exemple, el senyor Tuber, Bernard Arnault, de Moët-et-Messon,
Vuitton, i bueno, tot un reguitzell de marques.
Aquest home ha posat el seu patrimoni a Brussel·les, capital d'Europa. I, o sigui, aquí es veu que una mica que la fiscalitat a Europa no és massa homogènia, o per no dir gens, no? Entonces, tot això fa que a vegades el Björn Borg fa molts anys va marxar de Suècia i se'n va anar pues, a Mònaco. Per què? Pues perquè ell sol els seus impostos alimentaven. O sigui, a vegades els estats i a vegades les regions també, com pot passar a Espanya, que hi ha fiscalitats molt diferents a diferents regions, tot siguent, diguéssim, és un estat federal Espanya, finalment, no? Llavors, jo crec que sí, jo crec que és un estat federal sense el nom, però bueno, l'estat de les autonomies és un estat on hi ha una gran, diguéssim, potència ideològica a cada comunitat. Per exemple, jo què sé, les herències a Madrid, a la Comunitat de Madrid, és el 1% que es paga d'impost, i a Catalunya crec que és el 39% o per allà, no? Llavors això és injust, no? És les regles que hi ha, no? I llavors pues, aquí hi ha moviments a dintre de cada, però m'he despassat una mica. Anava a dir que quan el jove es fa més gran, veu l'economia com funciona, pues, potser es centralitza més o es centra més o se'n va cap a la dreta, no? En general, no es pot dir mai allò que el jove vota això, la dona vota allò. No, és complicat. Hi ha més paràmetres que intervenen amb un vot, no? Com per exemple, no ho sé, França. França, jo he portat uns números per no equivocar-me.
Jo també.
I és curiós, no? Perquè si hi hagués sigut una sola circunscripció a França, pues guanyava René. 10,5 milions d'habitants de votants.
De votants, correcte. Sí.
I el Nouveau Front Populaire, pues, 6,4. Mm-hmm. O sigui, depèn del... Nosaltres ens queixem d'Andorra, no? Que Canillo, el vot de Canillo és més important que aquí, que també. Però els sistemes electorals tenen els seus cuits, no? Entonces, això és curiós, no? Perquè si, per exemple, aquest diumenge hagués hagut una elecció presidencial, amb una sola circunscripció, pues igual tindríem de copríncep la senyora Le Pen. Igual tindríem amb ella de copríncep, no? I després, pues bueno, qui governarà? Pues complicat, perquè mira, jo el Nouveau Front Populaire 182, RN 145, i això dona 327. Per arribar a 289 els hi falta més de 100, no? 150. I s'està parlant d'eliminar els dos extrems, eliminar-los, i el que hi ha al mig pues, fer un... Pues els hi falta 49 vots. 49 escons, perdó. Mm. I tot això... I està bé, perquè és aritmètica electoral, que és fàcil, l'aritmètica és el més fàcil que hi ha, no? Compte, i convèncer la gent, no? Jo, a França veig una persona que podria ser un aglutinador a nivell d'eliminar els dos extrems, i dir que és un expresident, que és a l'Holanda. Jo el veig aglutinador, aquest home. I em sembla que va anar a la corresa, va arribar ja justament una mica analitzant tots aquests temes, no? M'estic posant en un altre tema, estic de...
No,
segueixo el moderador.
No, jo no modero.
Ja que parlàvem de d'eleccions, no? Però, home, per Andorra és important haver el govern que surti de França, és important d'aquí 3 anys i mig o 4, 27, em sembla que és, que hi ha l'elecció presidencial, és molt important per Andorra, perquè estem parlant d'una part del cap d'estat, no? El cap d'estat de la part de coprincipal francesa, no? No sé, estem en un moment que veurem a veure què faran. Clar, el Nou Front Popular està molt contents que han guanyat, però han guanyat relativament. I això realment s'ha de veure. Després, bueno, s'ha de veure les polítiques també de Mélenchon, bueno, una persona, jo que no sóc d'esquerres, no sóc una persona d'esquerres, i jo, pues, el Mélenchon, pues, bueno, ja dic, jo admiro, puc admirar l'antic president que he parlat abans, de la República Francesa, però jo miro una mica el programa del Mélenchon perquè m'ho llegeixo, m'ho miro, i realment... Déu-n'hi-do, eh?
Sobretot que va declarar que no volia ser primer ministre.
Sí, bueno, sí, bueno, és això, quan un polític quan diu que sí, pues a lo millor és que no, no? I això és un... això
és un sí però no.
Evoluciona amb el temps, això, no? Quan diu, donde dije Diego, ara digo Diego, no? I això s'ha d'entendre, no? Ells et diran que és el context diferent, etcètera, etcètera, no? I no ho sé, però on vols anar més?
Analitzant, fent una comparativa, que no és per comparar, però és una realitat de vots, sí que, per exemple, agafant el cas de França, RN ha tingut més votants que no pas la coalició d'altres partits. Si ho transposem una miqueta amb les últimes generals, DA ha tingut, sí, doncs, 17 consellers amb 6.000 vots, però clar, si es fa la suma dels dos altres, amb els dos altres partits, dius, hi havia més votants dels dos altres partits d'oposició que no pas el que està ara, o sigui...
Ni més ni menys.
Ens trobem en una situació comparable, però no similar, bueno, però amb altres àmbits.
És una miqueta el que diu l'Eduard, dic pel nom,
I tant, i tant.
A veure, cada sistema electoral té la seva cara A i la seva cara B. El nostre, cada vegada que hi ha unes eleccions, segons com es culpabilitza el sistema electoral. Bueno, i si féssim unes altres, també. I Espanya, quan s'han de repartir per les regions i una cosa i l'altra, també. I a França, amb les segones voltes, perquè, aviam, el Nouveau Front Populaire ha guanyat per la segona volta.
Sí, clar, penso cordons tenim, sanitaris, etcètera, etcètera.
Ho tenim tots claríssim, com ja va perdre Le Pen en unes altres eleccions, precisament per això, de gent que, bueno, que no volia saber res de Le Pen, però que, bueno, mira, al menos mal o mejor, no? I una cosa sí que estic d'acord, per mi François Hollande és el millor candidat que ha tingut durant aquestes...
Jo, ja dic, jo no
soc... De lluny, de
lluny. No soc una persona d'esquerres, jo, però, home, m'agrada analitzar les coses i m'agrada anar a la profunditat de les coses, no? I també és veritat que els sistemes electorals no els pots culpar, perquè és un reglament. És com si tu te vas a jugar a futbol i dius, no, juguem a futbol, però el fora de joc no el posem. També no. Tu vas a fer un joc, hi ha un reglament i tu saps quan entres a dintre del joc que hi ha aquest reglament, hi ha una segona volta, hi ha tal Andorra passa això, i el que no pot ser és ara canviar el sistema electoral, vale? Bueno, amb una àmplia majoria, però mai abans d'unes eleccions o just després de les eleccions. Té que ser en una època bastant, diguéssim, llunyana les eleccions, que hi hagi això es pot fer de canviar, clar que sí, que es pot canviar com qualsevol cosa que es pot canviar, amb gran, gran...
consens.
Un consens important, perquè és que si no... claro, jo, no, és que he perdut per culpa... mira, jo sóc... jo hauria guanyat amb... sí, però s'ha de dir, els números s'han d'explicar i s'han de dir, no? Entonces, pues, claro, però no funciona així, no funciona amb una circunscripció única i ja està. Entonces, tot això no et pots queixar. Ara, canviar-ho, pues potser, o intentar d'arreglar-ho. Aquí també s'ha parlat moltes vegades de fer una segona volta, jo ho he sentit
sí, o que les nacionals només fos una sola llista, claro, en proporció, sí, que tampoc no estaria malament.
Exacte.
Sí, s'han dit diverses coses.
Les llistes obertes,
que també és un...
obertes, les desbloquejades, clar. Sí. Tot això és una anàlisi que és important de fer-lo. Clar que és important, i s'ha de mirar, ara, s'ha de mirar pausadament, amb consens, com dius tu, Arian, i mai just abans o just després d'unes eleccions.
No.
I ja està, vull dir, i és veritat, lo que 30 i escaig per cent, no?, va tenir idea, i clar, i té la majoria absoluta, bueno, tampoc es veu... Però bueno, és així.
És el reglament. Ho hem parlat diverses vegades.
És el reglament.
No podem deslegitimar ni un comú ni un govern pels resultats electorals. Aviam, els tenen.
Claro.
I poden accedir al mandat, doncs accedeixen al mandat. Si ens agrada l'opció que d'allò, bé, si no ens agrada, doncs noia, ens hem d'aguantar, les normes són aquestes i aquestes les hem de complir.
Claro.
I ja està, no, només faltaria. I no podem deslegitimar.
La bona lectura, potser, Mariana, és que el segon govern, el segon mandat del senyor Espot, doncs sí que ha vist aquesta fragmentació del vot, volguem dir, bueno, doncs hi ha una gent que està molt d'acord amb les nostres idees, hi ha gent que no està tan d'acord amb les nostres idees i altres opinions, tenir un ventall més ampli dintre, doncs, de la percepció de no només la línia que volem tenir postelectoral de conducta. No sé si es pot fer aquesta lectura i potser el senyor Macron farà el mateix, volem dir, ostres,
jo,
està molt fragmentat tots els cantons.
Aviam, jo no ho sé perquè, bueno, per això hauríem de pertanyer al parlamentari per veure que es cou allà dins, que no tot això es coneix,
i no
totes les notícies que ens arriben
són fidedignes.
Ni són fidedignes ni són les completes, ¿vale? Jo el que sí que veig és que el govern de DEA i Xavier Espot estan actuant de diferent manera que en la primera legislatura que van treballar. De diferent manera, cosa que, bueno, a la primera, clar, havia de fer el pacte amb liberals, amb Ciutadans i ells mateixos, sí. Penso que era així.
Sí.
I ara, doncs, tots sols poden tirar endavant el que vulguin, i no ho està fent, no tiren endavant el que volen, sinó que intenta consensuar diverses coses. Dos elements importants, el pacte d'Estat sobre la Unió Europea, i el segon, el pacte nacional de salut, em penso que li diuen.
Sí, que es va firmar fa dos dies.
Que es va firmar el dilluns, exacte. A veure, aquests dos grans elements, dos grans eixos, jo penso que són importantíssims, almenys valorar que hi ha ganes de tenir a la representació màxima de la població per veure com cal funcionar, què cal fer, etcètera, etcètera. Que ho facin bé o que ho facin malament és un problema bé. Amb això sí que hi podríem entrar, tant el pacte d'Estat sobre la Unió Europea com no tant sobre el pacte nacional sobre la salut, perquè és molt tendre encara i és molt general i encara no s'ha omplert de contingut.
Jo penso que un govern, amb majoria absoluta com està, ja tens la majoria absoluta, saps que en cas de problemes tu pots arbitres, no?, en cas de divergències. Però jo penso que qualsevol govern democràtic el que ha de fer és intentar d'arribar al més lluny possible i consensuar al màxim amb tots els temes econòmics, les associacions, amb tothom, el més lluny possible arribar. Llavors, això a vegades et fa perdre de vista una mica l'horitzó, no? Amb el tema, per exemple, de l'habitatge. L'habitatge és el problema principal que pot tenir la ciutadania a Andorra, I no solament a Andorra, vull dir, estem veient que les ciutats més properes, amb un radi de 200 quilòmetres d'Andorra, pues, veiem pues, que el problema de l'habitatge hi és, i està existint, i realment és realment un, hi ha un problema de vida aquí, perquè, no sé, no solament els estudiants que van, que volen estudiar, com la gent que viu. Avui en dia tenir un habitatge de propietat amb la hipoteca pagada o gairebé pagada és un luxe. És realment, no saps el que tens avui en dia, però jo parlo d'Andorra sol. Després, jo personalment, la llei, jo en dic la llei trolebús, la llei omnibus aquesta, jo penso que ha exagerat una mica, ha agafat, jo penso que des del punt de vista de la meva posició política, que no estic a cap partit polític, però tinc la meva ideologia, jo penso que ha adelantat el PS per l'esquerra, penso, al cap de govern, i no ha respectat, diguéssim, una mica els vots que l'han fet pujar allà dintre. Jo sé que vaig molt lluny quan dic això, però n'estic convençut, i a més l'he dit a la cara, no? No jo sol, amb un grup de gent, no? I a vegades passa, no?, que quan és la segona vegada que estàs allà, que saps que ets al final, pots dir, bueno, a veure, que em faguin una estàtua que ha sigut el millor cap de govern, o mira, saps què? Com que me'n vaig, pues s'ha acabat. Jo penso que Andorra, tal com està evolucionant en aquest moment, el que veus al Consell General, el que veus les posicions que hi ha, jo penso que és un terreny abonat per Concòrdia. Penso que Concòrdia serà el proper govern, serà de Concòrdia, però tranquil·lament, sense cap problema. I passaran coses amb algun comú, que alguna cònsul passarà de ministra o de síndica o coses d'aquestes, no? Entonces, jo penso que anirà una mica per aquí. Jo penso que el terreny està abonat per Concòrdia en aquest moment. I Concòrdia ja es fa veure que és diferent, no? Al tanto que jo soc diferent del PS i diferent de la posició d'EDA, no? I tot això, per això a mi m'agrada veure el programa de Concòrdia, per veure per on anirà Concòrdia, no? Que també pot canviar d'idea, no? Llavors, el cap de govern, jo penso que no s'està imposant amb la seva majoria absoluta. No ho està fent. Sí, que a vegades el pacte de salut, per exemple, el pacte de salut és un pacte tebi, perquè hi ha hagut molta gent que tenia que ser que no hi ha anat. Llavors, ell s'ha presentat a l'últim moment a recolzar la ministra, no? I això està bé. Està bé, de fet, però són actuacions que són de cara a la galeria, una mica, pel meu punt de vista. Jo soc molt crític amb el cap de govern en aquest aspecte, perquè no està aplicant la política per la qual va entrar. Jo m'agradaria, bueno, pot mirar el seu programa, amb la seva línia d'actuació, i podem veure bastantes coses que tindran molts problemes amb la llei aquesta omnibus. Hi haurà molts problemes, de fet ja hi són els problemes, hi ha molta gent que està completament... A veure, també és veritat, hi ha un tema de propietat privada, hi ha un tema de que la Constitució diu que tothom té dret a un habitatge digne, i això, a vegades, quan hi ha xocs d'aquest tipus, pues, o bé s'ha fet malament la Constitució, o bé s'ha fet malament la Constitució, bueno, jo dic les possibilitats que pot haver, o bé pues no estàs tractant prou bé, però jo crec que és conciliable això, jo crec que és totalment conciliable, perquè només tens que mirar el que fan arreu, no? Jo, les polítiques d'habitatge, jo tinc bastant clar, el que passa és que clar, és molt fàcil des de fora de la barrera, no? Però tu tens, per exemple, jo crec que el que ha d'haver-hi un parc de lloguer moderat, que s'ha de marcar quin és aquest lloguer moderat, l'únic comú que ha sigut capaç de dir, mira, 7 euros. Escaldes, ho dic, com a mínim ha posat un preu. Mm-hmm. Perquè clar, quan es parla de lloguer moderat, de lloguer accessible, què vol dir això? Posa números. A mi m'agrada xifrar les coses, no? Llavors, pues, crear un parc d'habitatge, diguéssim, per poder obrir, sàpiguer quan som, comptant-se, aquests estudis de capacitat de càrrega màxima que tenen que estar a l'octubre del 23 i encara no els tenim, i el més calent està a l'aigüera, i a més els redactors d'aquests el redactor tècnic, hi ha un que en fa 5, quan jo penso que aquest estudi ha de ser general, perquè la mobilitat, per exemple, quina diferència entre la mobilitat d'Escaldes en Gordanya amb la d'Andorra la Vella? És una conurbació, vull dir que no, per favor, hi ha un tema d'escoles, si som petits, no, per què? Som federals, sí, també som federals nosaltres, perquè cadascú fa el que li dona la gana, no? Als comuns, no? Però realment, aquest parc d'habitatges que es podia ser per sapiguent quanta gent hi cabem i quanta gent hi ha, i alliberar totalment els lloguers, alliberar-los, els lloguers, totalment, els lloguers privats. I això és el que està funcionant arreu. És el que està funcionant. Jo penso que és el que hauria... Però, clar, hem de saber, perquè a veure si encara farem més pisos dels que fan falta. No. No ho sé, perquè...
Bueno, de moment està tot en
estat. I després estem augmentant la població molt bèstia, no? Entonces, no sé, jo vull creure en Andorra, i crec en Andorra, el que passa que no li veig una sortida, diguéssim, estudiada, programada, no la veig.
Bé, anem a publicitat i, tornant a publicitat, dono, no la rèplica, però la continuïtat de la tertúlia a la Marian. Ara ens tornem a trobar amb la Marian Sanchis i l'Eduard López Mirmi a la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Font Bernat.
Aquest és el millor anunci del món. Un anunci que no té veus famoses, ni la típica cançó encomanadissa. I tanmateix, és el millor anunci del món.
Els he de donar una notícia molt bona. El seu fill ha superat la malaltia.
Perquè el millor anunci del món és poder dir a uns pares que el seu fill ha superat la leucèmia. Ajuda'ns a continuar investigant enviant Imparables al 28027. Fundació Josep Carreras. Imparables contra la leucèmia. Cost del missatge, 1,2 euros. Donatiu o íntegre. Disponible per a mòbils Movistar, Vodafone, Orange, Yoigo, Euskaltel i Telecable.
La feina, l'estrès... Em prendria un cafè, un altre cafè... No, necessito simplificar, canviar.
A l'oficina, instal·li una font dispensadora d'aigua. Canviï d'hàbits i de pensament. Faci el que és millor per vostè. Prengui aigua i que sigui font d'aigua. Tingui sempre una font de salut, pagant només les garrafes i un mínim de manteniment. Truqui ara al telèfon 724 11 8. Fonts dispensadores d'aigua, font d'aigua. 724 11 8.
La tertúlia.
Tornem a la tertúlia amb l'Eduard López Mirmi i la Marian Sanchis. Marian, doncs tot el que comentava l'Eduard abans de la publicitat, perquè així hauríem fet la tertúlia d'una tirada.
Sí. Aviam, el problema d'habitatge aquí en aquesta casa...
N'hem parlat molt.
N'hem parlat des de que jo vinc aquí a participar gràcies a que em convideu. És un problema estructural, estic totalment d'acord, que el preu mínim aquest que diguem, el preu de referència, aquest que nosaltres diguem quin és, perquè tampoc ningú no diu res de quin pot ser aquest preu de referència, i per una altra banda l'especulació immobiliària, jo penso que és evident. Alerta, i penso que els propietaris, escolta'm, tenen el seu dret de demanar si poden i no demanar bé. Però clar, aquí sempre ho he dit, o hi ha una intervenció de dir, escolteu, posa'l d'aquí, de A a B, aquest mig no el podeu saltar ni cap amunt ni cap avall, perquè resulta que si no això es converteix en vés a saber el què. Ja ho hem vist, ja fa anys que ho estem dient, jo penso que ja fa 10 anys que ho estic dient, que això es convertirà algun dia en una cova de llops, perquè al final la gent ha de viure algun lloc, no ens pensem que la gent es quedarà tan tranquil·la allà amb les seves maletetes a la porta de casa.
Per afegir informació del que dius, en un trimestre s'han detectat 67 operacions especulatives en 3 mesos.
Un incís, l'antic president del Col·legi d'Economistes, Eduard Jordi, potser em sembla que es deia, ara l'han canviat, va fer un comentari molt clar, números, no? Diu, mira, un pis, l'impacte del preu del terreny, 2.000 euros. Construcció d'aquest pis, 2.000 euros, total 4.000. Un pis de 100 metres quadrats, de cost, fabricar-lo, 400.000 euros. Aquesta és la gran pregunta. A quin preu s'ha de llogar? Perquè un promotor, a menys que l'obliguin, perquè potser acabarem que obligaran a la gent a fer pisos, no? Llavors, tot això s'ha de posar dintre del mateix paquet, i veure què passa. Perquè 400.000 euros que val un pis de 100 metres quadrats de cost per fabricar-lo, a quan s'ha de llogar?
Sí, i quina rendibilitat, de quants anys es vol?
Bueno, és el que hem dit sempre, el parc immobiliari de protecció, o que li diguin com vulguin, o social, o que li diguin com vulguin, perquè hi ha de vegades que això no, que les paraules no agraden a la gent, no? Això no en teníem. Ara comencem a tenir una miqueta, d'això no en teníem. Uh-huh. I de protecció vol dir que allò és de l'Estat, l'explota l'Estat, i és el que té tota la garantia de posar un preu A, un preu B o un preu C.
Sí, perquè l'altre dia el que dius, Marian, de la casa Aristot Mora ja està plena, però faria falta un segon edifici, com es va dir, perquè hi ha 25 o una miqueta més de persones que estan en llista d'espera.
Sí, no, i aquí estem parlant de persones vulnerables.
Correcte.
Perquè aquests edificis, aquests habitatges es van fer precisament per poder atendre
les persones vulnerables. L'any 27 hi haurà la tormenta perfecta. L'any 27, si no es canvien coses, no? Tormenta perfecta, perquè ara, bueno, prohibit a pujar, no sé què, però arribarà un moment.
L'any 27 serà el tope.
Nou copríncep i tormenta perfecta.
Sí, no diguem tsunami, perquè el mar no arriba fins aquí, però l'onada pot ser grossa. No sap mai.
Bueno, no s'hi sap mai,
Amb l'escalfament climàtic,
igual
si puja el mar...
Igual tenim platja d'aquí uns anys.
Potser tenim platja.
Mira el turisme de playa, ja podem començar a explotar.
Això que ho afegim a l'estudi d'impacte, no?, una miqueta, per aviam què passa. Perquè actualment s'estan fent enquestes telefòniques per saber, doncs, opinió política, opinió sobre l'acord d'associació. Uh-huh. Suposo que també va una miqueta en paral·lel de l'estudi d'impacte per saber, doncs, l'opinió d'una certa part de la ciutadania d'això.
Aviam, un estudi d'impacte que fa anys que esperem. Jo ho he de dir ja d'entrada. No enganyo ningú. Un estudi d'impacte hauria d'haver anat a la part juntament amb l'acord d'associació en català, si possible, que també és una altra cosa que estem esperant i no crec que costi tantíssim de traduir-lo al català, però bueno, és igual. Aquí és el que tenim. Un estudi d'impacte que han fet una empresa, a la qual, bueno, nosaltres, el nostre representant, que ja sabeu tots qui és, que és el Jaume Bartomeu, va dir que, bueno, que s'hauria de fer un concurs públic per veure, aviam, tot això, com ha de funcionar, i per tant no va voler, diguem-ne, participar en l'elecció de tot això, perquè considerava que no s'havia de participar si no hi havia transparència, i va fer molt ben fet. L'estudi d'impacte es presenta tard. Jo estic esperant aviam què ens explica, perquè jo ja aniré a veure que ens explica aquest estudi d'impacte, i espero que ens expliquin moltes coses, perquè jo l'acord d'associació me'l tinc llegit i me'l tinc estudiat, però necessito l'estudi d'impacte perquè em digui, bueno, tot això, si s'apliqués a Andorra, quin na i quin bé tindrien, quines dues cares tindrien per poder triar. Aviam, jo tinc molt clar el que faré, i tinc molt clar que no hi ha un pla B en aquests moments, i qui el tingui que me'l presenti, que igual m'agrada, però és que jo l'estic demanant per totes bandes. Aviam, això no vale, però el què? Perquè alguna cosa haurem de fer. Perquè tal com estem vivint ara, econòmicament parlant, vull dir, jo amb d'altres situacions ja callo, no? Però tal com tenim ara l'economia del nostre país, tal com estem, tal com evolucionem, o tenim això, o som... o estem morts, ho tinc claríssim també, I el pla B, que em diguin quin és, perquè jo el llegiré molt a gust, de veritat, i sempre ho demano, ho he demanat a Concòrdia, per exemple, ja que dèiem abans Concòrdia. Jo penso que és un partit polític jove, jo els aplaudeixo perquè estan fent una feina que déu-n'hi-do, però clar, és la indeterminació més absoluta en tot. Llavors, jo vaig demanant, perquè també tinc amics a Concòrdia, tinc exalumnes a Concòrdia i xerro molt amb ells. Diu, bueno, però aviam, això, què? Com tirarem? Oh, ja veurem. Dic, no, ja veurem, no. Hem de saber cap on van els tiros. I el plan B on està? Digueu-me quin és el plan B. No hi ha un pla B? Aviam, a mi tot això em fa molta por, A mi em fa por acabar com està acabant Mònaco, Moltíssima por, Mònaco està en la llista grisa de paradisos fiscals des de fa uns dies.
S'ha donat 18 mesos per sortir.
Però Ja veurem.
No, a veure, el tema,
a
del,
em fa por, em fa por. Sí,
el tema del plan B que dius tu, Marian, a veure, ja... Hi ha un senyor que es diu Bruno Benoit Lebret, de, del Bufet Eixida, una persona amb bastant, bueno, criteri, no diré criteri, una persona molt experimentada que la va portar precisament a Andorra endavant. Jo el vaig anar a veure, el vaig escoltar, vaig veure, i no va fer un pla B, però va criticar el pla A, no? Llavors, jo sí que reclamo, i he reclamat, i no paro de reclamar, un debat en viu i en directe, entre la línia Benoit Lebret amb la línia oficial o oficialista. Algú, no sé, el secretari d'Estat per Unió Europea, el cap de govern, algú, o un tècnic experimentat, i fer un debat en viu i en directe i en preguntes. Llavors, jo amb això em donaria... Jo, per exemple... La meva gran pregunta és a veure si l'acord duaner continuaria vigent en cas que no. El Benoit Lebret diu que sí. El Benoit Lebret diu que sí. Entonces, però clar, entonces, això és... Un diu que sí, l'altre que no. Amb debat. Amb debat, dintre de la mateixa franja horària, comentar-ho. Hi ha tota una sèrie... A veure, jo vaig estar en una presentació fa molt poc, fa una setmana o així, sobre tot el tema del cabal comunitari. Jo no sabia el que era el cabal comunitari, m'ho va explicar el secretari d'Estat.
La paperassa.
Que són les carpetes.
Les paperasses.
Les carpetes, les 27 carpetes, que ja em sembla que són.
Sí, 20, són annexos.
27
sí.
Carpetes són els annexos. Aquest és el cabal comunitari. I per això diuen que en primer moment... per poder implementar això fa falta 27 persones. Jo pensava, per què fa falta 27 persones? No, 26, 26 concretament. Per què 26? Diu, perquè hi ha, al cap del comitè, són 26 carpetes. I seria, no, 27 persones perquè és 21 per cada carpeta i un coordinador general. Això seria el que s'hauria de contractar com a persones. I tal. Però jo penso que hi hauria d'haver-hi, perquè en aquest moment, a dintre de la població andorrana, fins i tot, que es preocupa de l'avenir, que preocupa de la política, hi ha molt vot negatiu, molt, molt, moltíssim vot negatiu, i cal veure, a veure què passa, a veure, per exemple, el que diem de l'acord duaner, el Benoit Lebret diu que no hi ha cap problema, diu que l'acord duaner, això és a la saca, això està, això no t'ho poden treure.
Sí, 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 i, bueno, 6 mesos te'l poden treure, bueno, no cal anar a Europa,
treure...
en 6 mesos te'l poden treure de demà a 6 mesos.
És que poden fer moltes coses, encara que estiguis a membre de la Europea,
no,
i tal, a menys de, és com la ONU.
Quan un és membre, bueno, que no és el nostre cas,
a veure,
que no és el nostre cas, s'ha de respectar.
Jo necessito urgentment un debat entre gent qualificada a favor i gent qualificada en contra. Urgentment, ho necessito, perquè jo en aquest moment tinc un lío mental per anar a votar, no ho tinc clar, t'ho dic sincerament, no ho tinc gens clar, però gens, eh? Llavors, clar, a partir d'aquí necessito que m'il·lustrin, necessito i que em convencin, o si no em poden convèncer, pues saber, no, mira, sí, però un debat, i això... Què fa el govern? El govern farà, ha nomenat, ha buscat una empresa de màrqueting, sembla que és, que per cert que té bastants problemes, aquesta empresa de màrqueting, segons diuen, judicials.
Jo repeteixo el que he dit abans, que nosaltres hi estàvem en contra.
Sí, i clar, si a mi, jo no vull que em vinguin a fer propaganda, que em vinguin a fer uns cants de sirena, no vull això, jo vull un debat entre favor i en contra, i a partir d'aquí pues, veurem a veure què passa, però bueno.
Aviam, podem estar d'acord amb algunes coses, jo no dic que no. Jo el que sí que he de confessar, i ho dic des del cor, és que el govern no ho ha fet bé. I ho dic així, tal com ho penso i tal com ho he dit diverses vegades. Jo sóc pro-europea, penso que l'acord, que no és una associació, és un acord d'associació,
sí, claro,
ens pot salvar de moltíssimes coses al nostre país, perquè està totalment estancat, perquè la productivitat no hi ha productivitat, perquè no som productius, no tenim els elements necessaris d'independència ni energètica, per l'ancla és així. Aleshores, no és la primera vegada que ho dic, jo fa ja 20 anys que dic que necessitem un atansament i un acord d'associació. Repeteixo, a mi que m'expliquin el pla B. Jo me l'he llegit, aquest acord d'associació, i me l'he estudiat, amb tots els seus annexos, i estic esperant precisament els estudis d'impacte que haurien d'haver sortit fa molts dies, els estudis d'impacte que el senyor Josep Pintat feia anys, quan estava de conseller allà, els reclamava, els estudis d'impacte d'aquest acord d'associació, sí, o d'aquest possible acord d'associació quan estava ell. Aleshores, a mi em fa por no tenir aquest lligam amb Europa, que és un lligam que no deixa de ser econòmic, no deixa de ser facilitador de moltes coses, i no tinguem un plan B. Aquest plan B no el ve, ningú no me l'explica, perquè dius, bueno, no, jo no el vull. Bueno, què volem? Perquè algo hem de voler.
Jo una cosa que veig claríssima a favor d'aquest acord d'associació amb la Unió Europea, que ho veig clar, és el tema del banc d'inversió europeu. Andorra està enclavada de tota la vida. Enclavada, parlo a nivell de mobilitat, no? Sí. Està enclavada. I estem parlant dels problemes interiors de circulació, de transport segregat, que s'ha de fer, però les sortides, el transport exterior, estem totalment enclavats. I des d'això, jo li vaig demanar amb el cap de govern, en una reunió pública, dic, el banc aquest d'inversió europea ens podria facilitar un préstec baix interès i llarg termini per tractar la mobilitat interna, perquè això va molts diners, doncs, no? Com ho pagarem, amb impostos, amb concessions, no, o com ho fem, això? Això ens ho facilitaria, i ens va dir que sí, seria la segona cosa que demanem. La primera és el tema de l'energia, que ja està en marxa. Està en marxa aquest sense estar a dintre de l'acord. Jo dic, ostres, què vol dir això? Que si surt un no, tancaran aquestes converses o continuaran les converses? Perquè, claro,
Sí, és
una condició sine qua non o no, perquè clar, ho estan parlant, hi ha fotos allà del Banc Central aquí a Andorra, però encara no hi som. Firmeu algo o com ho feu, això? És clar, tot això em fa pensar que és independent d'entrar o no a la Unió Europea amb acord d'associació.
Ara tenim coses, tenim acords bilaterals, acords trilaterals, alguns no funcionen, sí, per a res, no funcionen, ho sento, sí, però l'únic acord trilateral, amb l'única branca del tri, és en França, perquè amb la resta, amb Espanya, no funcionen, perquè vagis on vagis has de passar per una sèrie de llocs per poder obrir-te un compte, per poder treballar, necessites, aviam, no és allò de...
Un procés que no
és... Clar, França és diferent. França és diferent perquè el tracte que han tingut amb Andorra i amb els andorrans és molt diferent. Però no ho sé, jo... I no vull ser malpensada tampoc, perquè de vegades el malpensar o el malfiar-se tampoc no serveix de gaire, per no dir... de res, però a mi em fa pànic que no tinguem aquest acord d'associació. Em fa pànic, a mi personalment, alerta, jo ja estic prejubilada, vull dir que jo la meva vida ja la tinc més o menys solucionada, no? Però em fa moltíssima por perquè l'acord duaner, ja en Espanya ja fa molts anys que ho està dient. Quan s'acabi l'acord duaner, ja veureu el que passa. O el pas fronterer, aviam. No és broma. Si som espai Schengen, és una història. Si no som espai Schengen, el pas fronterer pot ser un caos. Perquè, a més, a partir del desembre, sí, tothom ho sap, tota Europa ho sap, hi ha una normativa molt específica per entrada i sortida de ciutadans i ciutadanes que no pertanyen a l'espai Schengen. Andorra està allà, pim, pim, pim.
Govern també es vol vendre...
Aviam, jo no dic perquè ho digui govern, dic perquè ho dic jo.
Però hi ha el tema de la immigració, per exemple, que gairebé ens vol vendre govern que serà el mateix, que el sistema de quotes i el nou sistema s'assemblaran molt. I en realitat hi ha un estudi, em sembla que va presentar el periòdic, fa 4 dies, i dient que no, posava números també.
Això no és cert. El sistema de quotes ens afavoreix molt més amb l'acord d'associació que sense l'acord d'associació, perquè és menor. Malgrat que segurament l'empresariat estarà així, pensant encara menys, encara menys. Però això... I a mi el que em sap greu de tot plegat és que pot ser per males explicacions, pot ser perquè no s'ha sabut arribar a la població o a les demandes de la població. Potser hi ha d'altres interessos, per explicar segons què, segons quines maldats, de l'acord d'associació, que en té, de maldats. Jo no dic que no en tingui, que també en té. Esperem veure-les la setmana vinent. Però jo crec que, dintre de ser un text de difícil lectura, i avorrit, tot s'ha de dir, de difícil lectura, perquè és un text molt tècnic, hi ha coses que s'estan traient de tot arreu. Des de persones que escriuen perquè el no, perquè no, perquè no, perquè no, que jo ho he dit diverses vegades, el no perquè no a mi no m'agrada, a mi m'agrada el no perquè hi ha una sèrie d'elements, a lectures de dir si ho diu aquella persona que es diu cap de govern, jo diré que no, perquè no, perquè no em dono la gana. Sí, hi ha lectures molt malicioses i jo no dic que no hi hagi maldats,
sí,
que n'hi ha, que n'hi ha. No tot és flors i violes. Carregar
aquest govern, doncs votes no, guanya el no, i altres doncs, bueno, doncs ja no està legitimat per continuar sent cap de govern.
I tant que està legitimat.
No, dic, la lectura que pot fer molta gent, no està allà perquè és el seu tema estrella i se l'ha encarregat, doncs, escolti, vostè ha de marxar com de gol a l'any 58, em sembla que va ser, no? Entonces, tot això és molt complicat de, si no t'ho expliquen de forma, diguéssim, planera i tot, clara i
totalment d'acord, però al marge d'això, que no s'ha explicat bé, repeteixo, no s'ha explicat bé, al marge d'això hi ha un gruix de gent que dius acord d'associació i fan així. És que no saben ni el que és.
Yeah.
Perquè el primer que et diuen, jo no vull ser d'Europa, dic, perdoni, vostè no serà d'Europa. Vostè signarà un acord d'associació que és molt diferent.
Sí, hi ha encara molt de camí per recórrer per fer entendre doncs, a la ciutadania els pros, els contres, el que comporta que és una associació, que no serà ni una incorporació.
Clar, no és una incorporació, no és un estat membre. És que Andorra, mare, Déu, estat membre. És que no.
No som Luxemburgo, per dir-ho així.
No.
Doncs no. Moltes gràcies per haver vingut avui, Maria Sanchis.
A vosaltres per haver-me convidat.
Un plaer, com sempre. Eduard López-Mirmi, merci per la teva presència.
Moltes gràcies.
I nosaltres ens tornem a trobar demà per la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.